Quan ens vam plantejar per primera vegada fer aquest programa, estàvem segurs que tindria el seu públic. Volíem fer un programa sobre videojocs sense tractar els oients de forma infantil, sense caure en el maniqueïsme que sempre envolta els videojocs quan es tracten en els mitjans de comunicació no especialitzats. Des del començament, sabíem que els videojocs són en l'actualitat molt més que un simple entreteniment. És una indústria potentíssima que supera en volum de negoci la indústria cinematogràfica, amb totes les coses bones i totes les coses dolentes que pot tenir una gran indústria. Tot l'equip del programa Game Over estava convençut que es podia tractar sobre videojocs d'una forma seriosa, culta i, sobretot, adulta, perquè, de fet, ja fa molts anys que el món de l'entreteniment digital ha superat la majoria d'edat. Estem especialment orgullosos d'haver donat al programa una perspectiva històrica i, sobretot, d'haver intentat traduir termes tecnològicament indexifrables per moltíssima gent. Hem parlat de videojocs, però n'hem parlat ubicant-los en el món global en què vivim. Hem parlat de diferències culturals, hem parlat de conflictes socials, hem parlat de política, d'història de l'art, de cinema, de literatura, de música i de tants altres temes que formen el nostre món. La intenció de tot l'equip del Game Over ha estat explicar i dignificar tot un univers d'art i tecnologia sense el qual serà impossible entendre el futur de la nostra societat a curt, mig i llarg termini. De fet, avui acabem la primera temporada del programa amb ganes que comenci la segona i estem segurs que això és una bona senyal. Game over. Mono catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui tenim un programa molt especial perquè, de fet, és l'últim programa de la nostra primera temporada. De fet, la idea del programa d'avui va sorgir del Game Over en què vam analitzar la llista dels 100 millors videojocs de la història segons la prestigiosa web IGN.com. En aquell programa, tots els Game Masters, els experts del programa, van opinar que les llistes són molt subjectives i que cadascú pot tenir la seva llista particular. Per tant, amb la voluntat que els nostres experts es manifestin en el programa d'avui, recollirem 7 top 10s. Cadascun dels Game Masters ha elaborat una llista de 10 videojocs que destaquen per algunes característiques especials i avui, a més, els discutirem. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. És ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game Masters. Doncs com que avui és un programa especial i és l'últim programa de la temporada i a més doncs estem tots reunits aquí al full complet dels Game Masters, cadascun amb una llista preparada i amb moltes coses per explicar, anem directament a la sessió de tertúlia del programa d'avui, que ocuparà la major part dels minuts que tenim fins que siguin les 11. Per ordre, Francesc Blasco, Albert García, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, benvinguts.
Hola, què tal? Hola.
Suposo que compartim tots plegats una mica l'editorial del programa d'avui, no? El fet d'intentar, com a mínim, sí que moltes vegades rebem opinions externes de gent que ens diu: mira, el programa d'avui és que ben bé no l'he entès, totes les coses que parleu, però hi ha molts dies que sí, no? I probablement el fet de poder fer arribar tot això a un públic no especialista o no posat en el món dels videojocs és igual d'interessant que fer-ho amb la gent que sí que hi està posada.
Sí, és un dels comentaris que jo particularment he rebut al llarg d'aquesta temporada, no? De gent que diu: mira, no he entès absolutament res del que heu explicat, però collo, el programa m'ha enganxat, no? I sempre hi ha alguna cosa que sí que en treuen, no? Amb aquell programa vau parlar del joc. Jo recordo els Asteroids, jo recordo els Space Invaders.
És que, de fet, jo crec que a nivell social els videojocs estan ja molt més introduïts del que molts que de nosaltres ens podem pensar, no? I ens podem imaginar.
I a més això fa que lligui amb l'actualitat, lligui amb la societat, lligui amb la cultura, perquè no és més que cultura, això. No és més cart, jo diria.
El que passa és que és ben curiós com la majoria dels comentaris d'aquest estil moltes vegades venen de gent que està molt poc vinculada amb els videojocs. Una cosa és que et vingui un noi de 16 o 17 anys et parli: doncs escolta, m'ha agradat molt que heu parlat de jocs d'Spectrum perquè jo no el recordo, però l'havia tingut, etc. Però que et vingui una persona que digui: és que a mi els videojocs no m'han agradat mai, o jo no els he fet mai cas, però escolto el vostre programa perquè està bé, no? Són aquesta gent que diu: jo no m'he enterat de res del que heu dit, però coi, és simpàtic.
Sí, tenim les dues bandes, no? També tenim, doncs, tota la gent a la qual agraïm moltíssim que ens envia correus electrònics cada setmana, doncs moltíssims amb consultes, moltíssims amb felicitacions i gent que demanava o que tenia ganes que existís un programa també d'aquestes característiques, no? Perquè, de fet, sempre que es parla, com a mínim en els mitjans de comunicació com aquest, no? Mitjans de comunicació generalistes, on es tracten molts temes, quan es parla de videojocs és normalment per temes més aviat negatius, no? Sí, sí. O quan hi ha alguna cosa molt espectacular.
Exacte, les notícies, mor una persona i resulta que l'assassí és un...
Exacte. S'havia inspirat en aquell jugador que tenia una espasa, no?
Un ximuer, jo què sé, una cosa d'aquestes, no?
Sí, sí, utilitzen les imatges que puguin tindre de promos de videojocs per coses com aquestes. El que passa que sí que a vegades hi ha sorpreses i presentacions de certs videojocs que són doncs, bastant sonats, sí que comencen a sortir o que almenys... alguna vegada d'on surten, no?
Nosaltres el que hem volgut fer és això, dotar d'un espai setmanal en el que es pugui parlar d'una forma adulta del món dels videojocs, i em sembla que ho hem començat a aconseguir. Comencem amb el primer top 10 del dia d'avui. Com que no sabíem quin ordre establir, perquè diem qui té més prioritat, qui comença primer o qui va últim, doncs hem dit, mira, els Game Masters per ordre d'incorporació en el programa Game Over. I per tant, l'últim d'incorporar-se, tot i que fa molt de temps ja que el tenim entre nosaltres, és l'Albert García. Per tant, Albert, començarem amb el teu top 10. Quina ha sigut la teva inspiració o el motiu a partir del qual has fet els teus 10 millors videojocs, no?
Bé, el meu criteri ha estat principalment de preferència, no? De gustos, i del que ha significat el joc per mi com a jugador, no? Hi ha molts jocs que segurament molta gent creurà que no haurien d'estar en un top 10, però que per mi han significat molt i per tant hi són, no?
El que dèiem, és un top 10 sempre subjectiu, encara que siguin doncs, la llista dels 40 millors discos o la llista dels 20 millors, les 20 millors pel·lícules, sempre serà subjectiva encara que sigui d'un grup de gent. Quin has posat en el número 10?
He posat un joc de 64, Conker's Bad Fur Day. És un joc... que està ple d'humor, és després de Monkey Island, el joc amb el qual més he rigut, i potser és per això, no? Perquè l'acabat tècnic és preciós, el joc és una passada, i és molt divertit. Hi ha moltes paròdies de pel·lícules, i sempre dic una cosa, si voleu jugar realment a Matrix en un videojoc, passeu d'Enter the Matrix i compreu-vos aquest joc, perquè és l'únic que transmet aquesta sensació de tiempo bala i tot.
I només va sortir per Nintendo 64.
Exacte.
Anem al número 9.
Streets of Rage, per la Mega Drive. És un joc beat'em up, a mi sempre m'han agradat molt aquest tipus de joc i aquest és el que més m'agradava, amb el que vaig jugar més i més aviat l'he ficat perquè el tema de la música és... m'encanta. És
que de fet va ser una de les grans coses que destacava la gent quan jugava a Streets of Rage, no? Deien és que et poses els auriculars de la Mega Drive i estàs escoltant una música espectacular. Com es deia el compositor de la... Ens en recordem com es deia el compositor de la banda sonora de Streets of Rage?
Yuzo Koshiro.
I... és una persona reconeguda a nivell del món dels videojocs, ja ha fet altres coses importants com aquesta?
És un dels compositors més famosos de Japó. I a part, bueno, no solo en programació de música de videojuegos, sinó també en lo que és componer música electrònica. És un muy... Bueno, és un compositor adelantado a su tiempo.
Això passa bastant, no?, amb els compositors japonesos, que a banda de fer composicions per videojocs és gent que ja és molt coneguda... socialment, no? O culturalment al Japó.
Sí, a part de músicos ja professionals i con un currículum bastant important.
Molt bé.
Streets of Rage, els carrers de la ira, carregats de gent amb mala bava que volia doncs, barrar el pas a l'equip de policies especialistes que havien d'anar-se obrint camí pels carrers de la ciutat. Anem al 8, Albert.
El 8, Terranigma. És un joc per Super Nintendo de la fornada que van sortir de jocs de rol japonesos. I bueno, dels que potser no és el millor de rol per Super Nintendo, però és el que jo vaig tenir, amb el que jo vaig jugar, i clar, he preferit ficar aquest que no pas un que hagi jugat amb emulador o alguna cosa així. I el tema d'argument és molt, molt original. Destrueixes la Terra i l'has de reconstruir, és molt, molt caòtic. I
quina feinada, no?
Feinada de por.
És dels pocs jocs en els que el món és bastant realista, no? Hi ha els continents, Europa, Amèrica, Àfrica... Hi ha tot.
Sí, perquè normalment molts videojocs d'aquests de fantàstic a nivell de doncs, tipus Final Fantasy i coses així, doncs són mons, no?, que són similars, no?, però són continents, illes, que no les pots comparar en el món real, no? Anem al número 7.
El 7. The Secret of Monkey Island. És l'aventura gràfica per antonomàcia i bueno, és el joc que abans he dit que m'ha fet molt riure el Conker, doncs aquest encara més. és molt divertit i bueno, l'he triat per això, perquè és molt clàssic.
I has posat la primera part o la segona?
La primera.
O la tercera?
La primera perquè era la que funcionava amb el meu ordinador 286 i perquè m'agrada molt.
Fabulosos gràfics CGA.
Clar, és que de fet, Hercules,
no
de fet els mitjans amb els quals es va programar aquest primer secret del Monkey Island, no? En el que agafaves el paper d'una mena de, com podríem dir-ho, aprenent de pirata, seria, o de, no d'aprenent de pirata, sinó algú que es trobava en una mena d'illa del Carib i havia de viure en un món de pirates, no?
Exacte, és que el personatge mateix, el Guybrush Threepwood, aquest nom en plan de conya que costa tant de pronunciar, és hilarant, és fantàstic, el personatge... Té una personalitat tremenda, el trobo fantàstic.
I les característiques que li donaven amb aquella cara que més aviat era molt petita i a més doncs, li donaven realment sensacions, no?
I la crítica que fa als jocs d'aventures gràfiques, el moment en el qual es fot una escala dintre la butxaca. Això és una crítica bestial a tot el que fa referència als inventaris dels videojocs, que són infinits, és fantàstic.
Sí, perquè quan estàs en una aventura gràfica, de fet, el que pots agafar és de tot i dius on ho porta això, el personatge aquest.
Bueno, jo recordo que el dia que vam comentar les aventures gràfiques, un especial que vam fer, ens vam quedar curts, i me'n recordo que vam comentar que s'havia de fer una segona part, i segurament la temporada que ve, si tot va bé, continuarem.
Anem al següent, és el 6?
El 6, Mario Bros. Tenia que ser perquè és...
El primer.
És el primer de tots, el de Nintendo, i bueno, és... No cal paraules per aquest joc, és
Mira,
fantàstic.
L'altre dia amb en Xavi comentàvem que aquest joc, amb els anys que té...
Sí, sí, continua estant...
Aquest joc té la gràcia que quan el poses, encara avui, o sigui, t'enganxa segur a jugar una partideta,
I a més
no?
És una cosa, és d'aquests jocs de plug and play. El poses i ja fas anar el nino, sí, ja m'entens? Sí. Ja no, res més, ja està.
Exacte, és que... Et proposes jugar 5 minuts i sempre arribes tard amb el Mario Bros.
anem al número 5.
Street Fighter 2.
Li van dedicar tot un game over.
Sí, exacte.
No té més.
Bueno,
és el
sí,
joc...
Podríem dir les parts que han sortit, no?
No, jo he seleccionat de Street Fighter 2 el primer que va sortir, no, el següent, que era una versió que anava més ràpida, amb més personatges.
El World Warriors.
Exacte.
No? El Turbo. El
o Championship Edition o...
No, Street Fighter 2 Turbo.
És que, sí. En quina versió?
Em refereixo a la d'arcade, la següent.
Que és, la següent és la que podies portar els jefes, però...
Era Street Fighter 2 Prima, el que hi va el Prima, l'apòstrofe.
És que clar, aquest era un joc que els gràfics, els sprites del joc eren molt potents, molt grans, i em sembla que les primeres versions...
Sí. Se'n ressentia, no?, del moviment bastant. D'uns personatges tan grans en pantalla.
Si a veure... Bueno, un came d'estos, si lo hacías cerca o algo, justo al caer se ralentizaba bastante.
¿Cómo es de ahí en los cameames aquellos?
Hadouken.
El Hadouken, això. Hadouken. Sí, sí, que dèiem. Aryuken. Ets tu, Ken. Vinga, anem al 4.
4. The Legend of Zelda Ocarina of Time. És el de 64. I no sé per què l'he ficat tan a baix, però no sé. Però bueno, és un joc que trobo que està molt bé. Que és el millor per la Nintendo 64, que és una de les consoles que més m'han agradat i bueno, en conjunt
Xavi
està...
En Xavi Serrano estaria bastant en la línia, no? Això, no.
No.
Ell ja l'hagués posat més amunt.
Ja en parlarem.
Què estem, el 3?
El 3. El Metal Gear Solid per la PlayStation, la PS1. És el Metal Gear que va trencar amb els esquemes. És el que a nivell argumental més ha impactat a tothom, em sembla, la comunitat de jugadors. I bueno, és que el que més em crida l'atenció del joc és la personalitat, l'argument i tot el que fa referència als personatges. Té uns personatges supercarismàtics i és el joc que va ficar de moda tot el tema de la infiltració tal com la coneixem avui dia.
El tema de sigilós, d'haver-te d'introduir en grans estructures militars o industrials i haver d'anar doncs, no matant a tothom qui se't posa al davant, com fins aleshores havien estat la majoria de videojocs d'aquest estil, no? Sinó que havies d'introduir-te a poc, vigilar que no et trobessin i que els vigilants no et veiessin i llavors poder aconseguir els teus objectius d'una forma més fàcil. Anem al número 2.
El segon que li agradarà a Antonio és el Super Castlevania 4.
La pregunta és per què el 4? No?
El 4 és el de la Super Nintendo, el primer, i jo, és el... molta gent em criticarà dient-me com és que no has ficat el Symphony of the Night, no sé què. A mi m'agrada més aquest perquè és un estil més arcade, te'l pots passar en una tarda, en canvi el Symphony of the Night tens que estar allà 40 hores allà jugant per descobrir-ho tot, i té un toc...
Perdona, te'l pots passar en una tarda? O sigui...
Sí.
Si tens, és que hi ha gent que té molta habilitat, sí. Albert.
Hi ha gent que té moltes tardes lliures.
No. I bueno, a nivell personal, el primer i el segon van suposar, per aconseguir-los, fer grans coses, no? Per exemple, aquest vaig tenir que buscar-lo en un dia de pluja bestial. O sigui, a tall personal...
Va ser també una odissea personal per aconseguir
tenir el joc. A tall
personal,
els dos jocs aquests estan en primera posició per això, perquè van ser difícils de trobar.
Anem a descobrir el número 1. I aquesta és una de les seves melodies.
És la melodia del Zelda. Aquesta és la melodia del Zelda Nintendo. Tot i que jo he triat el Zelda de la Super Nintendo, que és el capítol tercer, i és el Zelda Link to the Past, un enllaç amb el passat. L'he triat perquè, com ja vaig explicar el dia que vam fer el reportatge de Zelda, la forma en què vaig jugar per primera vegada aquest joc va ser realment així, estilo sigiloso. I bueno, perquè va ser un joc que és el que més m'ha agradat de tots. He après molt anglès amb aquest joc, em sembla que mai he après tant anglès com en aquest joc.
Fixa't, veus?
Perquè diguin que els videojocs llavors no serveixen d'alguna cosa més.
I bueno, és...
O sigui, tenim Zelda, per tant tenim dos Zeldes en el teu top 10.
Sí, és la meva...
T'ha costat molt elaborar-lo?
No, no m'ha costat gaire, però potser m'hagués agradat incloure jocs de PC, potser un mes o dos, estratègia... I bueno, sempre hi ha la limitació del top 10, 10 jocs.
Doncs tenim el top 10 de l'Albert García, seguim endavant. Són les 10 i 20 minuts. Francesc Blasco, tenim a punt un top 10 basat en què?
Bueno, el meu top 10 està basat en la figura del ninja. He decidit no fer un top 10 personal del que més m'agrada, i m'he decidit per la figura del ninja perquè, bueno, és una figura que em fascina bastant, al seu nivell històric, i després perquè ha sigut un recurs usat a tots els videojocs com a enemic tòpic o com a personatge de videojoc típic o... com en el cas del que jo presentaré una mica, com a recurs totalment comercial de fer servir el nom de ninja a qualsevol títol de videojoc només per donar una mica més de caixa.
Sí, perquè el nom de ninja s'ha vist doncs, des d'una moto fins al que sigui, no? O sigui, de tipus de ninja n'hi ha hagut de tota mena.
M'he centrat també no en jocs de lluita, perquè jocs de lluita sempre poden tenir un personatge de ninja, sinó en jocs doncs, bueno, de temàtiques més diverses. I bueno, ens centrem també una mica en el camp dels 8-bits, perquè la gran varietat de jocs i arguments que van donar doncs van servir perquè haguessin...
Com definiríem un ninja?
Una gran... Bueno, com definiríem un ninja? El ninja seria doncs, el típic guerrer hàbil en tot, en tots els camps. En la seva característica principal és l'espionatge i el sigil. Parlem aquí una mica de sigil, no? De Metal Gear. Doncs bé, les seves missions serien les d'infiltració, les de fondre's amb les ombres, estar on ningú es pensa que està, obtenir qualsevol informació i desaparèixer sense que ningú hagi sabut mai qui ha estat.
Els ninjas, de fet, és una figura eminentment japonesa, no? O sigui, la col·locaríem a Àsia Oriental, sobretot a Japó, no?
Sí, claro, son originarios de Japón, de la época medieval japonesa. Y bueno, ya, como dice Francesc, han protagonizado muchísimos videojuegos.
Doncs comencem pel número 10, Francesc.
Bueno, el meu rànquing no són tots jocs dolents, hi ha una mica de jocs bons i jocs dolents. L'ordre no és
una mica de tot.
Però els que tinc posats al final serien, diguem-ne, els jocs més ridículs, potser, en aquest cas. Comencem per un joc de la casa Firebird, de l'any 88, per sistemes de 8-bits, que es diu Ninja Scooter. Scooter, tothom sap la que és, aquestes motoretes, no? Aquestes motos petites.
És com dir-ho de la moto, jo, abans.
Aquestes motos petites per anar per ciutat. Doncs bé, un joc que és, bueno, un joc qualsevol en què tu ets un personatge que va per una moto i tens que anar esquivant objectes i saltar rampes i fer uns recorreguts, se li afegeix el nom ninja, es dibuixa a la portada una moto amb punxes i un home amb una màscara i, bueno, ja tens el Ninja Scooter. No?
Anem al número 9.
El número 9 és un joc de la casa Microvalo de l'any 91. Estem parlant per Amiga i Atari, que ha d'haver variat versions per PC, per Commodore 64, i es diu Ninja Rabbit. Bé,
recordo.
Sí.
Un joc de lluita. En aquest cas, bueno, lluita estil beat-em-up una mica, bueno, bastant obviable també.
Era un conill de l'estil una mica Bugs Bunny, no? Una mica o no?
Sí,
la forma, diguéssim, no era ben bé, però una mica la forma, i portava aquell, una mena de cinta al cap, no?
Una cinta vermella, un kimono blanc.
I tirava els shurikens.
I anava amb un pal, i bueno, joc a l'estil Ninja Rabbit, no? Què hi farem?
Después salió el Taifu, bastante tiempo después. Recordo un poco también algunos personajes.
Anem al número 8.
El número 8 és un joc d'Alternative Software de l'any 88 i es diu BMX Ninja.
Igual que en el cas... Quina mania a posar-los un vehicle!
Igual que en el cas del Ninja Scooter, en aquest cas doncs, tenim un... Aquest és molt curiós perquè és un joc de lluita, realment, on dos personatges, als mandos d'una Califòrnia BH, no? Doncs, la típica moto de bicivoladores.
Devia ser l'època, no? L'època dels bicivoladores i tot això que estava molt de moda, doncs això del BMX. No?
Tens un personatge amb casco, coderes, ulleres, etc. Que, bueno, és curiós perquè va amb la bici a peu i tens que pedalar endavant darrere, pots fer botets i pots donar aquest típic cop de tirar la roda cap endarrere, cap endavant.
Per derrapar, no?
Sí. Bueno, derrapar, exacte, o per pujar coses i, bueno... Imagineu-vos dos personatges vestits iguals, ataviats de la mateixa forma amb les dues bicicletes, anant-se donant cops de roda una a l'altra fins a guanyar.
Anem al número 6.
Bueno, en aquest cas, el número 7.
Ah, el 7, perdona.
Que és el... Bueno, hi ha una gran saga de protagonista per ninjas, que és la saga Shinobi de Sega, que per desgràcia té un atac en el seu historial, que és el Shinobi X de Sega Saturn, de l'any, sembla que és de l'any 96. És un joc que... segueix el que és l'estil dels jocs tipus Shinobi, com el Shinobi 3, però que, per desgràcia, es va fer al començament de quan va sortir la Saturn, una mica amb les pretensions de voler aprofitar o ser una mostra del que el sistema podia oferir, i realment es queda amb un joc totalment avorrit, totalment simplon, amb uns gràfics que sí són millors del que a l'època, però que realment no aprofiten per res el que la Saturn pot fer. I, bueno, per desgràcia, és un joc que no va respondre a les expectatives de tots els aficionats d'aquesta saga de jocs que té títols de molta qualitat.
Anem al número 6.
El número 6, aquí ja comencem els jocs, doncs, una mica més de...
Amb una certa entitat.
Sí, que jo he volgut destacar perquè són més divertits o perquè són relativament més bons. I és curiós, perquè estem a l'any 87, és un altre joc de 8 bits, i es diu Ninja Hamster. Un altre cas clàssic d'ús del nom de ninja per donar una mica més de caché. Però aquest joc...
Si dius hamster sol, sí, doncs no té tanta gràcia. No,
però aquest joc és molt divertit. Ets un personatge una mica rupestre, perquè vas vestit d'una mena de ataviat amb una mena de pell, i t'enfrenta una mena de ninja, bueno, de ninja, amb un hàmster que va amb uns guants de boxa, però un hàmster gran amb unes orelles grosses, estil Pixie Dixie, un hàmster d'aquest estil, i bueno, t'enfrentes a lluita. Però és un joc que està molt ben realitzat, pel que és la versió Spectrum, que és la que va sortir, tècnicament està molt bé, i és un joc molt entretingut. La veritat és que el nom de Ninja Hamster és totalment publicitari, però el joc la veritat és que està molt bé.
Deixem el Ninja Hamster, anem al número 5.
El número 5 és un joc arcade, és de la casa Irem, i es diu Ninja Baseball Batman.
Aquí ja tens la, idees,
o sigui, aquí tens la culminació de tot plegat. Sí, o sigui, Ninja,
Baseball i Batman. Però Batman no Batman, com a Batman.
No de l'home ratpenat.
No, sinó lligat a baseball.
Exacte. L'home del bat.
L'home del bat. El personatge és un beat 'em up. El personatge és una mena de robot ataviat doncs, amb un traje de baseball, amb un protector i amb uns guants grans, i la seva arma, que porta penjada a l'esquena, òbviament, és un bate de béisbol. Quins són els bons amics? Doncs bé, pilotes de béisbol gegants, bàsicament. és tota una línia de jocs, també d'arcade, que han tingut el nom de ninja, una mica a nivell doncs, publicitari o còmic, com per exemple hi ha el Ninja Clowns, una mena de beat 'em up amb pallassos, però bueno, posem el nom de ninja davant perquè els pallassos fan una mica d'arts marcials.
Si et sembla, anem al número 4.
Bueno, el número 4 seria... per mi és un gran joc, és el Last Ninja. És tota la saga de System 3, anomenada Last Ninja 1, el 2 i el 3. En concret em quedaria potser amb la versió del Last Ninja 2. Va tenir grans versions només per Commodore, que és la gran de la casa, que era amb colors, etc. Sinó inclús per Spectrum, que era justament en blanc i negre, tenia uns gràfics de gran qualitat. És un joc amb un argument molt, molt atraient, té uns gràfics en 3D que estan molt ben treballats i la sensació cinematogràfica del joc, sobretot en blanc i negre inclús, és molt gran. Jo, per mi, és un joc totalment recomanable.
Anem al 3.
Ninja Warriors, de 1987, de la casa Taito. És un clàssic, també, dels jocs de ninja. Són dos robots ninja que van avançant. És un beat-em-up bastant simple, realment, però els gràfics estaven molt ben fets, eren molt grans. La versió arcade tenia la característica, per això l'inclòs, és que eren tres pantalles posades una al costat de l'altra. Amb la qual cosa, clar, visualment, per aquella època, estem parlant de l'any 87, era una màquina que cridava molt l'atenció. Els ninjas, a més, quan anaven rebent cops o trets, el seu traje anava desapareixent i es anava veient el robot que hi havia sota. I quan el traje desapareixia del tot i tot era robot, un cop més i et mories.
Una mica de l'estil Terminator.
Ha entrat el concepte ninja-robot, també, és per apuntar-ho amb tot el hàmster i tal.
Exacte. Anem al 2.
Després, el 2 és un altre arcade, és de l'any 88, de la casa Tecmo, i és un dels grans clàssics, que és el Ninja Gaiden. És també un dels pares del gènere, per dir una forma. És un beat-em-up molt particular. Té un gran argument, és un joc molt entretingut, el pas que potser s'arriba a fer una mica repetitiu, però bueno, també senta una mica de càtedra. Molts jocs han sortit després amb línies molt semblants als Ninja Gaiden. Després hi ha hagut moltes versions, tant, per exemple, una de les molt bones és una versió per Game Boy, que agafant el mateix argument han variat una mica l'estil de joc, fent-lo una mica beat-em-up, estil Double Dragon, més clàssics.
Descobrim el número 1 d'en Francesc Blasco. Bé, estem tots ja tirant xuriquens directament quan són dos quarts d'onze. Francesc.
Shinobi 3. Shinobi 3 en la seva versió per Mega Drive. Ja dic que la casa Sega tenia una gran saga de ninjas, que era la saga Shinobi, i per mi un dels exponents d'aquest estil és el Shinobi 3. És un joc amb uns gràfics espectaculars. La primera fase, que passa per una mena de base, té al començament del final unes escenes on es crema tot el bosc que hi ha darrere i bueno, tota la pantalla s'omple de foc. Té unes grans màgies, té uns bons enemics finals. És un joc on hi ha lluita, hi ha habilitat, tens fases molt plataforma, tens fases de pura lluita, i per mi és un dels millors jocs on es fa servir el personatge del ninja d'una forma molt, molt apropiada.
Doncs tenim ja el número d'en Francesc Blasco, anem a descobrir quin és el top 10 de l'Eduardo Rodríguez. Edu, a veure, quin ha estat el teu fil conductor de la llista?
Bueno, aprovechando que hace muy pocos días ha sido el vigésimo aniversario de la Nintendo 8-bit en Japón, pues voy a hacer el top 10 de la personal, lógicamente, de los juegos de Nintendo 8-bit.
Doncs som-hi, comencem pel número 10.
Bueno, el número 10... A ver, primero, quiero especificar el razonamientos lógicos por el que he hecho este top 10, y sería, bueno, un poco incluir todo tipo de estilo de juegos, y dentro de estos estilos de juegos poner el juego que más me ha impactado a lo largo de, bueno, de toda mi historia.
Como videojugador.
Bueno, el número 10 sería Gradius. Esto ya un poco entra a la dedicación de todos los shoot'em up, porque tenía más shoot'em ups para incluir en la lista de Nintendo, pero bueno, no han podido ser todos. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce, conoce este clásico, que bueno, que se hizo más famoso en sistema MSX, pero bueno, a mí la versión de Nintendo me encanta. Aparte que es la que yo jugué en su época.
Anem al número 9.
Bueno, un buen juego que, bueno, de la compañía Capcom, y que se llama Mega Man 3. Yo creo que todo el mundo también...
¿Per què t'has quedat el 3 de la saga Mega Man?
Porque, bueno, por dos motivos muy, muy importantes. Primero, porque el aspecto técnico del juego, técnicamente, está muy bien programado. Tiene muy buenos detalles para ser una Nintendo 8-bit. Y el segundo punto, que también es, yo creo que es igual de importante que el primero, es la jugabilidad. Yo creo que es uno de los más largos y más difíciles Mega Man que hay.
Som-hi cap al 8.
Bueno, sería el Road Fighter. También yo creo que es otro clásico de MSX, pero bueno, volvemos a un poco con los mismos argumentos que el Gradius. Lo disfruté yo en Nintendo en su día.
Aquel era un choque, pensaba que portabas un coche, ¿no?
Sí, ibas esquivando los otros. Podías coger fuel y los coches rosas eran suicidas.
Era muy divertido.
Al número 7 de Ledo.
Bueno, yo creo que uno de los mejores juegos de deportes de toda la historia, por lo menos para mí, y yo creo que con el que más he disfrutado lo que se refiere a juegos de deporte, es el tenis. el tenis, el clásico tenis de Nintendo, en el cual Mario era el árbitro.
L'àrbitre, sí, exactament. Sí, sí. Tenien certa mania, els de Nintendo, els primers jocs, a posar en el joc de boxa també Mario era l'àrbitre. Ah, no?
Ell era l'estrella i l'aprofitaven, tu.
Anem al següent, és el 6.
Sí, bueno, seria Jackie Chan, Action Kung Fu. Pero no, a ver, más que nada utilizaron el nombre de lo que es el personaje del actor. Es un juego que, bueno, que anteriormente lo había programado Hudson Soft para recreativa. Y bueno, es un juego que tiene también hasta superpoder. Es de plataformas. Me encanta, también lo es bastante parecido al Mega Man 3, digo, la jugabilidad, que es muy importante, y también el aspecto técnico para ser una Nintendo 8-bit.
¿Y en el número 5?
Bueno, aquí ya, a partir del 5 para arriba, ya empezamos con los juegos de realmente, yo creo que la verdadera esencia de Nintendo 8-bit. Y bueno, en el número 5 está Castlevania 3 Dracula's Curse, que bueno, es un juego que yo creo que en el aspecto técnico, en ya jugabilidad y sobre la saga Castlevania ya, creo que no hace falta decir nada más, pero es que en el aspecto técnico, bueno, fue uno de los primeros juegos en incorporar 3 megas, aparte tenía un chip especial de sonido. Bueno, técnicamente yo creo que es la culminación en Nintendo 8-bit.
¿Y el 4?
Bueno, el 4 es otro gran
juego. Bueno, volem dir, ara sí. Això ja és serio.
És que ho està patint, ho està patint, perquè ell sap deu, que hi ha molts que algú t'ha deixat.
Bueno, es que me gustan los 4 episodios que hay en Nintendo. Y al final he decidido el 1 por cariño de ser el primero. Siempre el primer episodio es el que más eso, afecto. O sea,
¿de quién?
Es Dragon Quest. Uh-huh. Dragon Quest. Muy difícil.
Dragon Quest es la sèrie que aquí es va poder veure de televisió anomenada Fly, si no recordo malament, no? De Akira Toriyama, no? O sigui, Fly. I que a més han dit que ara sortirà un número 8 per a PlayStation, sí. 2, em sembla. A més, sí. A més, amb 3D i
que es passarà assessorant de França, en aquests moments, Dragon Quest.
Bueno, el número 3, ya, bueno, esto ya fue lo más difícil.
Estem en el podio.
Sí, bueno, yo creo que la medalla de bronce sería para Super Mario Bros. 3. Uh-huh. Es, bueno...
Mario es... transformat en granota, Mario transformat, sí, en una mena de mapache, ¿no? Mario...
Fue, bueno, yo creo que Miyamoto rizó el rizo del mejor juego de plataforma.
Y ahora, claro, dubtes al 2 y Lu, ¿qué serán? Anem al 2.
Bueno... El 2 es Super Mario Bros.
El primer.
El primero. El primero porque para mí fue muy importante, porque fue el juego que me hizo adicto a la NES, a la marca Nintendo, a más que nada a los juegos japoneses y a muchos significados.
Anem a descobrir el número 1 de l'Edu. Em sembla que avui aquí tindrem domini important de Link i companyia. Edu.
Bueno, es... Muchos pensarán que es el Zelda 1, pero no. Es el The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link. Que, bueno, para mí fue el primer RPG de estilo japonés que yo jugué. Y después, yo fue al revés. Yo jugué primero al 2 y después al 1. Y comparando los dos, el 1... en lo que es en concepto de puzzle, es muy buen juego, pero el 2, aparte de incluir todo lo que es estilo de jugabilidad del primer Zelda, incluye también plataformas. Y con esto quiero decir una cosa muy importante sobre la Nintendo 8-bit. Es la consola que más juegos de plataformas, para mí, de calidad ha tenido, yo creo que como sistema de toda la historia. Entonces se puede decir que es la plataforma de las plataformas. Tiene dos significados esta frase. Sí.
A veure, amb el significat i pensant-los, nosaltres ens anem quan són 11:15 a fer una pausa per la publicitat i tornem de seguida amb la resta de top 10s que ens queden al Game Over d'avui.
Hola, catalana.